migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. I us dono la benvinguda. I suposo que podem estar orgullosos. Mira, deia Pedro Sánchez, ara estava recordant al Jorge Bustos que estem vivint el millor moment. Millor moment. Bé, això suposo que anirà per barris, com tota la vida, anirà per barris, i suposo que els barris que ell va fer referència aniran al millor moment. Jorge recordava València i jo em permet agafo la llibertat també de recordar La Palma. Per exemple, allà continua tot i ja fa un temps de tot això. Bé, però es pot estar pitjor, sí, i tant que es pot estar pitjor. I es pot controlar i no es fa? Probablement. És complicat? Sí, molt complicat. La veritat és complicat. M'estic referint al sense llarisme, a les persones sense llar. S'acaba de presentar un informe de la Fundació Arrels i diu això. Que una de les moltes conclusions que es pot treure d'aquest informe és que un de cada quatre persones sense llar a Barcelona no té cobertura sanitària ni pot prendre medicaments que necessita. És tot un què, De fet, mireu, el punt és tal que una persona sense llar que se li detecta un càncer i ha de fer una quimioteràpia, alguna ho ha hagut de fer al carrer. És a dir, fa la quimioteràpia a l'hospital i passa tota aquesta situació al carrer, vivint al carrer. O que és operada i el postoperatori ho fa al carrer. Aquesta és la situació. Aquesta és la situació. És a dir, que tampoc cal mirar molt més enllà. A vegades, la desesperació, la misèria, la preocupació de moltes persones estan aquí, a casa nostra. A casa nostra. I sobretot, quan ja parlem de coses que no arribo a aquests aspectes d'operació o quimios, no arribo a aquest punt. Però si vas al metge i et detecta una malaltia i et recepta uns medicaments, moltes d'aquestes persones, la majoria, per no dir tots, no se la pot pagar. Bé, de fet, aquest estudi també apunta que el 65% no ha rebut l'atenció d'un treballador social ni, en conseqüència, cap oferta d'allotjament després de ser atès per un problema de salut. És un problema realment importantíssim que assenyala que un 60% de les persones que viuen al carrer han rebut atenció mèdica el darrer mig any, una xifra que s'enfilaria fins al 79% en el cas dels que tenen malalties greus. I on van? A urgències, perquè són persones que no tenen targetes sanitàries, no estan dins del sistema. No estan dins del sistema. I la resposta seria, doncs, fàcil, les fiquem dins del sistema i s'ha acabat. No és tan fàcil. La qüestió és bastant més complicada que tot això. En parlem d'aquest informe, parlem del tema directament amb una persona que està en primera línia de trinxera. Parlem amb la doctora Bea Bilbeny, que és doctora metgessa de família en el CAP de Drassanes. Doctora, bon dia, benvinguda.
Bon dia, gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Sí. Tu com veus aquestes persones? Quan arriben aquestes persones al CAP?
Bueno, en diferents moments, si bé la persona no es troba bé, per ser atesa en el moment, per problemes de ferides, de úlceres, d'infeccions, de febre, etc., no? Però la persona sap que aquí atenem, d'urgències, i també en algunes ocasions, si tenen la targeta sanitària i se'ls ha assignat un metge infermera i nosaltres som l'equip de referència, doncs també els podem veure com a metge i infermera d'atenció primària, com qualsevol altre ciutadà. El que passa que sí que és veritat que les persones que estan en aquesta situació moltes vegades doncs, encara no tenen assignat un equip i per tant, doncs, a vegades s'han de veure en contextos d'urgències.
Clar, quan passa això, que no tenen assignat un equip, quin és el protocol que segueix?
Doncs si la persona té una necessitat urgent, a urgències s'atén a tothom en tot moment, com a qualsevol ciutadà,
Sí.
I, per tant, a nivell d'urgències, la persona sempre serà atesa. El que passa que una mica el que volem els metges i els metges d'atenció primària és que a tothom se li pogués signar un equip, és a dir, intentar gestionar que aquesta persona se la doni d'alta amb una targeta sanitària com qualsevol altre ciutadà i automàticament doncs, se li assigni un equip d'atenció primària. Això implicarà doncs, una millora en la seva cura de la seva salut per la prevenció, pel seguiment de les malalties cròniques, per evitar complicacions, per evitar ingressos. No? Això és el que aspirem per tothom.
Jo suposo que això deu ser prou difícil, no? Intentar localitzar i donar aquesta targeta sanitària, perquè si no s'ha fet fins ara no sé... On estaria el problema de tot això?
Bueno, és una situació molt, molt complexa. Diuen, malauradament, aquestes persones estan en una situació molt, molt de màxima complexitat social, com us podeu imaginar, i aleshores, moltes vegades, tot el tema burocràtic, administratiu, tràmits, tot això és molt complicat per aquestes persones, no? Llavors intentem sempre vincular-les o bé als serveis socials, hi ha uns serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona que són... Hi ha una part que és especialitzada en les persones en atendre persones sense llar, o bé si podem vincular-la a alguna entitat com la que heu nombrat, no? Com Fundació Rels i d'altres que acompanyen. I sobretot, són persones que des d'un àmbit de la salut han de tenir una valoració per part d'un treballador social sanitari, que és el que nosaltres volem, no? Que aquestes persones siguin ateses sempre i valorades per una persona responsable de treball social, perquè és la que farà una miqueta la detecció de realment quines necessitats té aquesta persona i quina vinculació se li pot fer, no? I quins passos ha de seguir.
Seria la que faria una mica un seguiment mínim d'aquestes persones.
Sí, el que passa que és veritat que com que normalment estem parlant de que el sensellarisme és una situació molt àmplia, hi ha diverses circumstàncies, però si parlem de la situació de màxima vulnerabilitat, que és les persones que estan a situació de carrer, és a dir, que dormen al ras, clar, aquestes persones no tenen un domicili fix i a l'hora d'empadronar-se s'han d'empadronar sense domicili fix, d'acord? Aleshores, això, aquestes dades, moltes vegades ni les pròpies persones ho saben, no? Es pensen que si no tens un domicili, doncs potser no tens dret a una sèrie de prestacions, i en aquest cas sí, si tu et pots empadronar sense domicili fix, el que passa que bueno, algú t'ha d'ajudar, algú t'ha d'explicar, algú t'ha d'acompanyar, no? Algú t'ha de facilitar. Aleshores, nosaltres vivim en un sistema en general, el sanitari també, però el sistema global en el que vivim és bastant rígid, no? Sobretot des d'un punt de vista burocràtic, administratiu. Llavors, bueno, això acaba suposant una sèrie de barreres per aquestes persones si no van una mica acompanyades, una mica orientades.
I hi ha una dada, doctora, que em crida força l'atenció. És un 50-50, és a dir, ja per una part entenc i per l'altra se m'escapa. És conforme a les persones estrangeres i els joves, que són, segons aquest informe, els que queden més exclosos d'aquesta cobertura. Les estrangeres, sí, com sempre, ho puc entendre per ignorància, perquè si ja les d'aquí no saben que poden anar a urgències, les estrangeres encara no saben com funciona el sistema sanitari, però allò dels joves m'ha sorprès molt.
Bueno, com sempre que es parlen en termes d'exclusió social, no? Com malauradament cada vegada hem de parlar més,
sí.
Sempre els col·lectius, dintre de l'exclusió social, els col·lectius més vulnerables, més vulnerabilitzats, acaben sent les dones, els joves i infants, molts joves i la gent migrada, no? Sobretot els nouvinguts que porten menys temps aquí. Ho dic perquè, bueno, dintre del col·lectiu jove, moltes vegades són les persones que estan en situació de sensellarisme són també a la seva vegada persones migrades i d'altres vegades són persones que poden estar vinculades amb algun tema de consums o algun tema d'addiccions, etc. No? Que malauradament doncs, pot vincular aquesta persona amb un entorn amb un entorn molt complicat i amb un entorn d'exclusió, no? Si arriba a un punt molt, molt, molt extrem. Intentem sempre que això no passi, però malauradament no arribem a tothom.
No, és una situació realment delicada i complicadíssima. O sigui, no estem parlant de... Són situacions realment complicades. I més complicat quan es tracta d'accedir a un tractament farmacològic, perquè quan un és atès a urgències i necessita un determinat tractament, llavors... Aquí, sí. com funciona? Perquè el problema encara s'agreuja.
Sí, aquest és un tema que es diu pobresa farmacèutica. Per mi és un tema molt, molt rellevant, per tots els metges ho és. No només en les persones que estan en situació de sensellarisme, que òbviament també, sinó moltíssima altra gent que té un domicili, però estan en unes condicions d'exclusió social i de precarietat econòmica que fa que les seves prioritats passin abans per menjar o per pagar el que puguin del pis, no?, abans que comprar-se la medicació. Aleshores, és una cosa que ens alarma i ens alerta perquè Representa que quan sempre diem que hi ha moltes barreres, no?, per accedir al sistema sanitari a les persones sense llar, quan aquestes persones han aconseguit salvar les barreres, no?, les barreres que comentàvem, administratives, burocràtiques, barreres geogràfiques, perquè no, no?, si és una persona que està lluny, etc. Doncs, quan han aconseguit salvar totes aquestes barreres i finalment un metge ha aconseguit valorar aquesta persona i finalment ha aconseguit diagnosticar-la i posar-li un tractament, l'última barrera que queda és que, a més, aquest tractament no el pugui pagar, no? I aleshores, una de les coses que nosaltres demanem en el grup de Salut Sense Llar que coordinem al Col·legi de Metges, juntament amb moltes altres entitats, amb els altres col·legis professionals i entitats que hem fet un grup multidisciplinar d'un document de propostes que fem, una de les propostes que fem és això, no? Que quan la persona estigui valorada per un treballador social i es consideri una persona que està en situació de sensellarisme, se li tregui el copagament farmacèutic, és a dir, que sigui com una persona, com era una persona pensionista, no? És a dir, que no paguen medicació o que paguen una ínfima part, no? Com quan són pensionistes. Però en aquests moments les persones sense llar no tenen aquesta reducció, no?, del cost i, per tant, han de pagar un 40% de la medicació. Si estem parlant d'una medicació que és prioritària, no? Si és una persona que té una pneumonia i necessita un antibiòtic, si és una persona que ha tingut un infart i necessita un tractament perquè no torni a repetir l'infart, etc. Estem parlant de medicacions vitals. O sigui, si no puc prendre aquesta medicació, clarament acabaré tornant a reingressar, tornant a urgències, etc. No? I això és una de les coses que és més llestimosa, perquè realment has arribat, no?, a ser valorat per un metge, cosa que molts ja no arriben, però finalment tampoc podré comprar-me aquesta medicació i, per tant, sabem que estàs abocat un altre cop a tornar-te a complicar la teva patologia.
És veritat que aquí el banc farmacèutic fa una gran feina, però no arriba a tots. Això també s'ha de tenir en compte, que a vegades no s'ha arribat com s'ha d'arribar. És una situació realment dura d'una realitat que tenim aquí a casa nostra. Doctora Bea Bilbeny, doctora al cap de Drassanes, metgessa de família, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per aquestes explicacions, molt amable.
Doncs gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia. A més, si posem en marxa o posem dades sobre l'esperança de vida, l'edat mitjana de mort de les persones que viuen al carrer és de 57 anys, 25 anys menys que el conjunt de la població de Barcelona. I en el cas de les dones, l'edat encara es redueix fins als 44 anys, gairebé 41 anys inferior que la mitjana de les dones de la ciutat. En fi, possiblement una de les qüestions seria que els protocols d'atenció sanitària, doncs, poguessin ser més flexibles, no?, per facilitar l'accés d'aquestes persones. Seria una de les coses que, a més s'ha proposat des de la presentació d'aquest informe per part de la Fundació Arrels. Va, que de seguida parlarem d'artritis amb el doctor Humberto Los Certales i després ja intentarem actualitzar, i dic intentarem perquè ara em vaig a veure si es pot o no es pot, actualitzar la informació de serveis aquí a migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
Este martes en COPE sumamos emociones.
Toma.
Las de la Liga y las de la Copa del Rey.
La Copa en COPE.
Desde las 7 de la tarde todos los partidos.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Y además en Liga Mallorca-Barcelona.
Dale, Oli.
A ver cómo termina.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, el tercer tiempo se juega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
María, ¿estás en mute?
¿Tú qué decías? ¿Que no te veías trabajando desde casa? Y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia,
Carglass repara.
Comprometidos con el cuidado de los animales, con el medio ambiente, con nuestros pueblos y sus gentes. Y muy especialmente, comprometidos contigo. Cientos de miles de hombres y mujeres trabajan a diario para que disfrutes de la carne y productos del porcino con todas las garantías. Interpork, interprofesional del porcino de capa blanca.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, ara mirem una cosa. Imaginad que vuestra rodilla empieza a hacer esas cosas que hacen producto de la edad, la artrosis. O sea, no sé si sería artrosis de rodilla, cuál sería el nombre adecuado, pero que sabes que es una cuestión ya degenerativa, que además es uno de esos puntos claves. Hay un lugar donde te pueden echar una mano, Medicentra. Y tenemos con nosotros al doctor Humberto Los Certales de Medicentra. Humberto, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, ¿cómo fastidia esto de la rodilla, la artrosis de rodilla? No sé si es de las más frecuentes o de las que antes se notan.
Es bastante frecuente y bastante incapacitante. Por tanto, yo siempre digo que estadísticamente tal vez es la que más tratamos en el centro. Todo y que, tal vez si me hacemos las estadísticas, pues la artrosis de la espalda, la artrosis del cuello, la artrosis de la cadera también son importantes. Pero yo diría que las rodillas de las más frecuentes, de las que más tratamos, porque son muy invalidantes, porque una persona con artrosis de rodilla, pues se ve que no puede caminar bien, que le duele levantarse, que le incapacita, y entonces, claro, busca soluciones, y con medicina regenerativa la verdad es que tenemos resultados extraordinarios en el caso de la artrosis de rodilla.
¿En qué porcentaje se puede solucionar el tema de la artrosis de rodilla?
Bueno, nosotros tenemos una visita informativa gratuita para que podamos analizar, porque vemos las pruebas y vemos, porque esto se ve en la resonancia o incluso con radiografías, ya tienes una idea, pero con la resonancia se ve muchísimo mejor. Ya puedes ver un poco el grado de destrucción. Cuanto más degeneración, más cuesta, o a veces la recuperación no es completa. Pero si estamos hablando de grados 2, 3, que son los más habituales, que son los que dan sintomatología, grados 1 no suelen venir porque no suelen tener ciertas molestias, pero pueden aguantar. Pero 2, 3 ya son personas que ya se lo notan, entonces vienen. Los 2, 3 los arreglamos prácticamente al 100%, va, 95%. Y el grado 4, que es el que ya está más complicado, hay más degeneración, hay más destrucción, incluso puede haber una cierta deformidad, pues ahí podemos arreglar el 60, 70%, porque claro, hay un tipo de degeneración que ya no va a ser posible reparar, porque el propio cuerpo, recordemos que la medicina regenerativa utiliza recursos del propio organismo para repararse. Por tanto, lo que nosotros hacemos es incentivar esta regeneración o poner unas células de regeneración, etcétera.
Humberto, ¿y cuánto se tarda? O sea, yo voy a esa primera visita informativa, tú me dices, primera visita informativa gratuita, todo hay que decir, tú me dices, bueno, pues mira, tenemos este cuadro, está el cual, y a partir de aquí, ¿qué se hace? ¿Cuánto se tarda en llegar a esa recuperación?
Pues normalmente yo lo que hago es empezar por lo más fácil y más económico, porque es así como hay que hacerlo, yo creo, y por tanto, normalmente me espero en 5 o 6 semanas con ozono, fundamentalmente, porque es muy efectivo, funciona muy bien, y en 5 o 6 semanas vemos ya los indicios de regeneración. Si realmente los indicios son buenos, pues ya quiere decir que el método es válido y podemos continuar con el método sencillo. Si vemos que los indicios son pobres, entonces ya significa que tenemos que hacer alguna cosa más. Pero normalmente en 3 o 4 meses ya notaremos cambios interesantes y para la resolución más completa tardaré un año, casi seguro. Pero no significa, a veces tú dices un año y dices, ostras, ¿estar un año con dolor? No, porque cada vez va a ir mejor. Van a ver los indicios, aparecen entre las 4 o 5 semanas iniciales de comenzar el tratamiento. Ya empieza a notar, hombre, parece que voy mejor, parece que ya no me duele tanto, va mejorando la movilidad. O sea, lo irá notando. Pero los resultados, yo diría que 4 meses de promedio mínimo.
Bien. ¿Qué hay que hacer para concertar esa primera visita informativa gratuita contigo?
Puedes llamar al 93-476-30-55.
93-476-30-55. Y estáis en la calle Consell de Sen, ¿no?
Calle Consell de Sen, 160, esquina Conde Borrell.
Ahí estáis. Y si teníeu cap dubte, ya sabéis, hay una web, medicentra.es, que también encontráis toda la información. Doctor Humberto Los Certales, de Medicentra, oye, como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Durante años hemos visto a Trump criticar duramente a la OTAN. Incluso amenazó con salirse. Ahora se abre de nuevo ese melón.
El debate es entre tener defensa y no tenerla. Y ahora estamos acercándonos peligrosamente al peor de los mundos posibles. Con una Rusia que...
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Doncs estem a punt d'arribar a dos quarts de dues del migdia d'aquest dilluns, dia 2 de desembre, estrenant mes, i de seguida el que farem serà actualitzar la informació de serveis, el temps, el trànsit i els titulars d'esports. I després, parlarem de problemes jurídics. Tindré aquí els companys d'àrea jurídica per resoldre problemes jurídics i parlarem d'exposicions. L'exposició Amazònia, una altra visió del pulmó del planeta. Amazònia és el futur central. Si tindrem aquí el comissari d'aquesta exposició, el Claudi Carreras, una exposició que ja està inaugurada al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. En parlarem de tot això aquí a migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Estoy pero contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con la energía 100% verde y un servicio excepcional.
Esta Navidad regale calidad de vida a sus seres queridos. Gracare, 93-490-2629. Somos la empresa líder en Cataluña en sillas de ruedas, andadores y scooters. En Gracare también encontrará camas articuladas, grúas y otros productos para personas mayores. Nuestros expertos le asesorarán para encontrar el regalo perfecto. Gracare está en Barcelona y Terrassa. Este año, cuide a quien más quiere.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Aquí tens a l'Álvaro Tejero a la sintonia d'Esports COPE. Joan.
Nuestro objetivo es la permanencia y si puede ser lo antes posible y con el menos sufrimiento posible, pues mucho mejor.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tiramilles a COPE Catalunya i Andorra. Viatges, cultura, literatura de viatges, gastronomia, bones idees per omplir el vostre temps d'oci. Tiramilles a COPE Catalunya i Andorra. Diumenge de 10 a 11 del matí.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Senyals horàries de dos quarts de dues del migdia d'aquest dia 2 de desembre, segon, primer dia laborable de l'Adviento, tot s'ha de dir, i a més un dia que la meteo ens diu que les temperatures seran entre lleugerament i moderadament més baixes, tant la mínima com la màxima, és a dir, que les temperatures baixen, de fet, tocaran terra demà dimecres, i després ja de cara a dijous, divendres, hi haurà una remuntada important, és a dir, entrarem en una mena de muntanya russa de temperatures força important. Unes temperatures bastant més atemperades cap al litoral que cap a l'interior, tot s'ha de dir, eh? I una diferència clara entre la nit i el dia, bastant clara. Després, és a dir, per demà, per aquesta tarda de dilluns, que esperem, són núvols. Núvols a tot el territori, menys cap al litoral que cap a l'interior. Això és el que esperem. I on sí esperem boira manera insistent és cap al Pirineu Occidental i la Catalunya Central. A la Vall d'Aran esperem pluja i neu, les dues coses. Hi ha una alerta activada per demà dimarts. Demà dimarts pel matí tenim una alerta activada per intensitat de pluja, el que seria Maresme, Osona, perdó, Vallès Oriental i Selva. Per tota aquesta zona hi ha una alerta per intensitat de pluja. Les temperatures cap a baix i sortirà el dia. El dia el sol es veurà cap al Pirineu, cap a Tarragona, però no cap a Ponent, perquè la boira espessa, si no s'aixeca, doncs ens dificultarà no només el no veure el sol, sinó les temperatures baixen. L'alerta per intensitat de pluja es mantindrà bàsicament tot el dia a tota aquesta zona que comentava. Per la tarda s'estendrà no només al Maresme, sinó cap al Barcelonès, Baix Llobregat i al Garraf, per una possibilitat d'intensitat de pluja, que localment podria ser forta. En principi això s'anirà a veure, eh? I com tenim la situació a la xarxa viària? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
Què tal? Bon migdia, moltes gràcies. Doncs a veure, en general, pel que fa a carreteres i autopistes catalanes, la situació és força tranquil·la. Només tenim aquestes obres a la C63, a la zona de Vidreres, bé, passat de Vidreres, anant cap al sud, a mig camí, podríem dir, de la costa. Doncs veiem una mica de retenció entre 1-2 quilòmetres en totes dues direccions. Això en aquest tram de la C63, com et deia, aquestes obres que compliquen un pèl el trànsit. Pel que fa a les rondes de Barcelona, deixa'm parlar-te d'aquest accident que s'ha produït fa una estona a la ronda de dalt, al tram de Sant Gervasi, tall de carril, encara ara, en sentit Llobregat, hi ha aturades aproximadament entre la zona de la Vall d'Hebron, Sant Gervasi, això com et deia, aquest accident en ronda de dalt i en sentit Llobregat. A banda, però, d'aquests punts que t'he comentat, també com et deia, de moment, a la resta de la xarxa viària, encara parlem de circulació força tranquil·la.
Escolta, moltíssimes gràcies, Roger, que tinguis una bona tarda.
Igualment, a reveure.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut, bon migdia.
José Miguel, companys, bon migdia, què tal?
Encantat de parlar amb tu.
Igualment, sempre és un plaer.
I bé, escolta'm, no para, després de...
Està vostè preocupat?
Va, sí, home. Portem...
Què li passa al Barça?
El Barça, no sé, miri, està en un batxe, no sé si és propi de l'època o què.
Avui estem preguntant als nostres copenautes a les xarxes socials, a X, @esportscope, què li passa al Barça?
Aquesta manca, aquesta baixada d'efectivitat és una cosa molt estranya.
Aquest baixón...
És una pajareta. Una pajara, home, deixa virtualment el Madrid pràcticament líder.
Bueno, escolti, el Madrid... Per ser líder hauria de guanyar aquest partit que té pendent davant del València.
Que no està en el seu millor moment.
I escolti, potser resulta que vostè dijous veu el panorama d'una altra manera.
A veure.
Perquè tenim el Barça i el Madrid avançant els partits de Lliga contra els rivals de la Supercopa d'Espanya. Per allò de poder anar tranquil·lament, preparar la competició i tal. Demà tenim el Mallorca-Barça i dimecres tindrem l'Atlètic de Bilbao-Real Madrid, tot i que els emparellaments van al revés a la Supercopa, és a dir, al Madrid li toca el Mallorca i al Barça li toca l'Atlètic de Bilbao. Però, en resum, que tot això li dic perquè en 26 minuts està prevista la roda de premsa de Hansi Flick. Després del entrenament d'avui, que ha vist a Valde i a Olmo treballar amb tota normalitat, i també a Araujo, encara que Araujo, el central, està pendent de rebre l'alta mèdica. Per cert, ha anat Laporta a la Ciutat Esportiva per aixecar-los una mica els ànims, encorajar la gent, o potser per donar un toc d'atenció i dir, nois, que us heu confiat una mica, eh? Bueno, en tot cas, no deixa de ser notícia aquesta baixada de rendiment del Barça a la Lliga. Insistim que a @esportscope estem preguntant quina és la causa per la qual creieu vosaltres que el Barça ha perdut aquesta efectivitat. Un problema de confiança, un problema d'arbitratge, un problema de plantilla... Bueno, podeu dir la vostra. Per cert, en un partit, Barça 1, Les Palmes 2, que va igualir la celebració del 125è aniversari del Barça i que, a més, va ser, després del de Lliga de Campions, el segon partit sense grada d'animació. Això sí, a diferència del partit del Brest, que no hi havia ningú allà, el dia de Les Palmes sí que hi havia gent. Segons versió del club, penyistes convidats per ubicar-se en aquella zona per veure el partit. És setmana d'avançar Lliga pel Barça i és setmana de Copa per l'Espanyol i pel Girona. De fet, sense anar més lluny, a les 4 de la tarda Manolo González fa la roda de premsa prèvia al desplaçament al camp del Barbastro. Manolo, que és l'heroi, la referència, el timó, el personatge franquícia de l'Espanyol.
És un perico de pro.
És un perico de pro.
Que sent els colors, que sent el club i que fa s'està deixant la vida en l'entrenament de l'equip.
I és, un senyor que s'hi està deixant la vida i que ho dona tot i que està rebent sobre les seves esquenes culpes dels altres. Perquè el poble va ser dissabte contra el Celta molt clar. Va aplaudir a Manolo González i va tornar a demanar que Chent marxi i que vengui al club. Té molt clara la grada perica qui és el bo i qui és el dolent en la pel·lícula blanquiblava ara mateix. I el Girona, que va empatar in extremis a Villarreal, és una mica un contrast, entre aquest Girona que se li fa molt coll amunt la Lliga de Campions i un Girona que de mica en mica doncs va resolent cosetes a la Lliga. I
fantàstic fes... empat, a la Ceràmica.
Home, quan empates a l'últim minut, l'empat sempre és fantàstic.
Sí, fantàstic,
La qüestió és que ara, en l'horitzó més proper, en Lliga al Madrid i en Champions al Liverpool. Anem a veure perquè aquests dos partits poden marcar una mica la pauta. I escolti, on era vostè ara fa 13 anys?
Ostres, fa 13 anys.
2024, 2011.
2011 estava entrant a treballar a una ràdio, fent matinades.
A una gran ràdio. A una gran ràdio que mai no hauria d'haver desaparegut.
Extinta ja, una extinta ràdio.
Bueno, doncs, 13 anys després, miri vostè les coses que ha fet a la ràdio des que va entrar en aquella emissora fins al dia d'avui, que és tot el temps que ha trigat el Joventut de Badalona en guanyar-li un partit de Lliga de Bàsquet al Madrid a l'Olímpic de Badalona. Ho va fer ahir, 80-76, quan feia 13 anys que no li derrotava a Badalona. A Madrid sí havia guanyat. A Badalona feia 13 anys en Lliga que el Joventut no li guanyava al Madrid. Va passar factura la pallissa d'Eurolliga entre Barça i Madrid de dijous perquè el Barça també va caure a la pista del Manresa. I un apunt més del món de l'handbol, Aleix Gómez, el jugador del Barça, que renova fins al 2029.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Quan passin 5 minuts actualitzarem aquestes dades i altres a Esports Copé.
Fins dimecres.
Avui amb l'Albert Díez.
Avui amb l'Albert Díez.
Fins dimecres, sí. Diu fins dimecres perquè... Què té festa demà?
Vostè?
Jo sí, i tu?
Ah, jo no.
Ah, jo demà faig festa. Demà estarà aquí Montse Rodríguez fent el matí.
Ah, bueno. Va.
Gràcies, cuida't, José Luis.
Adéu.
Et deixaré en bones mans, ja ho saps. Bé, doncs de seguida parlarem de... El rebrem aquí el Carlos de Pinter per parlar de l'actualitat empresarial i després parlarem de dubtes legals amb àrea jurídica i en parlarem aquí a migdia a COPE, a Catalunya i a Andorra.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Últimos días en el Black Friday total del Corte Inglés. Recuerda canjear tu 15% de regalo en moda, accesorios, zapatería, deportes, belleza, hogar, ocio, en compras superiores a 50 euros. Solo en el Black Friday total del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora... Y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
El próximo lunes, con motivo del 25 aniversario de la declaración de la UNESCO, la tarde viaja a La Laguna, Tenerife, ciudad patrimonio de la humanidad. Un ejemplo único de ciudad colonial no amurallada que conserva su trazado original de 1500 intacto durante siglos. Recuerda, el próximo lunes, la tarde en La Laguna, ciudad patrimonio de la humanidad, Ayuntamiento de La Laguna.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tenim aquí amb nosaltres el Carlos de Pinter y Pinter y Derivados. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
Pues muy bien, gracias por poder compartir contigo un ratito.
Vamos a hablar de empresa, vamos a hablar de empresa.
De Pinter, que, Pintegran y todas estas cositas.
Que eso también hablar de economía, hablar de empresa, porque ahora mismo, ¿cómo está la situación?
Pues mira, yo te puedo decir...
Porque en Pinter vais muy bien, ¿eh?
Vamos, pero muy bien. Es decir, de trabajo nos sobra. No, bueno, no sobra porque, eso, porque nunca sobra.
Pongamos cola, no digamos que sobre. Que
pero
sobre.
Que, mira, tenemos que reforzar el equipo porque hay muchísimo trabajo, hay buenos proyectos, pero la actualidad es que estamos muy bien de trabajo, estamos con una carga de trabajo enorme. Y bueno, y proyectos de futuro también.
Una cosa, decir. Carlos, y cuando tenéis esta carga de trabajo y en un sector como en la empresa Pinter Derivados, que pintáis básicamente piezas grandes y demás, ¿encontráis personal? ¿Se encuentra personal cualificado o también es problemático esto?
Nosotros tenemos el personal bastante cualificado. Quiero decir que tenemos, digamos, una inercia de compartir los trabajos y no siempre hacen el mismo trabajo, digamos, la persona. Los involucramos en varios temas para estos temas de que falta gente, pues entonces podemos buscar las soluciones rápidas y concretas y con ya especializado. Pero traer del exterior personal cualificado no se encuentra.
No se encuentra, ¿no?
No hay fórmula, no hay formación profesional y es muy difícil. La tienes que crear tú en la empresa. Por eso nosotros, también desde la PYMEC, estamos reclamando la formación profesional, pero también en los puestos de trabajo que vengan a hacer las prácticas, que digamos es el aprendiz de siempre, el que tiene que aprender el trabajo que va a hacer.
Claro, sobre el terreno.
Y ese hombre, si le gusta ese trabajo, seguro que se va a quedar en la empresa. Porque lo ha vivido y le agrada. No aquello que no sabe lo que va, no hay nadie que quiera aprender y todos queremos ser funcionarios. Y esto no es bueno, por lo que te diga.
Oye, especializarse ahora en esto supongo que es casi tener trabajo asegurado, ¿no? Porque si cuesta encontrar personal cualificado, si tú te formas en esto, es casi tener trabajo seguro.
Evidentemente. Hoy en la formación profesional tienen trabajo. Buscas fontanero, no hay. Buscas electricista, no hay. Digamos, cualquier gremio de esto le falta
personal. Los de toda la vida, ¿eh?
Sí, de toda la vida. Es que no, tú se te rompe la lavadora y ¿qué haces? No encuentras. Quiero decir, tienes un escape de agua, no encuentras. Tienes que arreglar un armario, no encuentras. Quiero decir, digamos, todo lo que es doméstico, incluso para la construcción. Digamos, las empresas constructoras, mi hija que está en temas de proyectos y de restauración de locales y de proyectos nuevos, pues tiene que toca todo, toca el paleta, toca al fontanero, al carpintero y todo eso. Pues no encuentra.
Le cuesta.
No encuentra.
Un abrazo, muy Carlos, bien, cuídate.
Hasta luego, que voy a ir.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs anem a parlar de situacions, com sempre, situacions legals, situacions que et poden ajudar, situacions que igual t'estan angoixant i tenen una solució. La pregunta quan passen aquestes coses sempre és la mateixa. A qui vas? Doncs mira, Àrea Jurídica Global tenen un ampli ventall de tecles a tocar, diferents camps on, que segurament et poden ajudar. I nosaltres tenim un telèfon on pots deixar la vostra pregunta, que és el 699 1309. És el nostre telèfon de WhatsApp per enviar el vostre WhatsApp web, WhatsApp de veu, preferiblement, 699 1309. I parlem amb Àrea Jurídica Global, parlem amb l'Ariadna López, abogada Spain, si busqueu en redes xarxes socials, abogada Spain, i a més directora d'Àrea Jurídica Global. Ariadna, bienvenida.
Muchas gracias, aquí estamos.
¿En redes sociales? ¿Cuál es redes sociales? ¿TikTok, por ejemplo?
Estoy en TikTok, estoy en YouTube, estoy en Instagram, estoy en LinkedIn, estoy en todos lados.
Mira, como Área Jurídica, multidisciplinar.
Eso es. ¿Sabes qué? Me ha hecho mucha gracia la intro porque nuestro lema, ¿no? Nuestro eslogan es el talento de tener siempre una solución.
Sí, señor. Sí, señor. Y ahí está Área Jurídica Global. ¿Vamos a escuchar la consulta de hoy?
Venga, va. Venga. A ver a quién podemos ayudar.
Buenas tardes, abogados. Mirad, yo trabajo en la sanidad. Tengo varios contratos y a final de mes cobro más de 3.000 euros. Pero bueno, sin embargo, pues pago coche, alquiler, tengo dos tarjetas de crédito y no llego a fin de mes. Es que no llego. Entonces me da muchísima vergüenza pedirles a mis padres dinero porque, bueno, pues gano más que ellos, pero es que no llego. De alquiler pago más de 700 euros. Entonces entiendo que como tengo mucho sueldo, no me puedo acoger a la cancelación de deudas. ¿Es así?
Primero, es verdad que es un sueldo alto.
Es pasta,
3.000 euros al mes es pasta. Y no llegar a fin de mes, esto puede pasar.
Claro que puede pasar. A veces nos pensamos que cuando alguien tiene un ingreso alto, lo tiene todo solucionado. Y al final no llegar a final de mes va en función de tus gastos, claro, no tanto de tus ingresos.
¿Y puede acogerse una persona como esta chica que nos explicaba a la ley de segunda oportunidad?
Podría. Tendría que sentarme con ella, ¿no? Hacerle cuatro preguntas, ver si cumple bien los requisitos. Pero el hecho de cobrar 3.000 euros no hace que no se pueda acoger. Es decir, hay soluciones y quizás la ley de segunda oportunidad es una solución para ella.
En este caso, ¿qué sería? ¿Cómo iría la cuestión? ¿Va en función de las deudas? Que...
Claro, yo lo que tengo que hacer como abogada es demostrarle al juez que esta persona no llega a final de mes. Si es verdad lo que nos está contando, que es obviamente pobrecita, ¿no? Se le notaba. Pues claro que la podríamos ayudar. Podríamos cancelarle, por ejemplo, las tarjetas de crédito y los préstamos que pueda tener para que pueda pagar el alquiler bien, que pueda pagar el préstamo del coche bien, de una manera desahogada, y así que pueda llegar a final de mes. Lo que no puede ser es que las generaciones previas a la mía, ¿no?, que es gente pues muy ahorradora, que ha tenido siempre una idea de ir guardando...
Sí, de colchoncico, un colchoncico de dinero por si pasa algo.
Exacto, una cultura diferente a la nuestra, ¿no?
Sí.
Sea quien acarree todo, o sea, que lleve todo el peso de toda la familia.
Yo tengo una duda, por ejemplo, si alguien tiene cobra dinero... 3.000 euros ya es un dinero a fin de mes. ¿Qué cosas o qué deudas pueden considerarse un lujo? ¿Hay cosas que se consideran un lujo o necesarias? No sé si me explico.
Sí, lujo en cuanto a la...
Por ejemplo, un coche. ¿Un coche puede considerarse un lujo?
Depende. Por ejemplo, tienes un crío pequeño que lo tienes que llevar al cole, no es un lujo, es una necesidad. ¿Vives en el pueblo de al lado o en una zona de polígonos industriales y necesitas el coche para desplazarte? Es una necesidad. Eres comercial y viajas mucho porque es parte de tu trabajo, es una necesididad. Eres autónomo, obviamente es necesidad. Claro, tienes tres coches, no tienes hijos y es por capricho, entonces pues quizás
va en función de las necesidades del trabajo que está haciendo esa persona, ¿no?
Exactamente.
De su día a día en este caso.
Sí.
Y a esta chica en principio llama y ¿por dónde empezaríais a echarle una mano cuando pasan este tipo de cosas?
Normalmente hacemos preguntas para ver si se cumplen los requisitos de la cancelación de deudas. Insisto que cobrar un sueldo alto, incluso hemos tenido clientes que tenían nóminas de 5.000, 7.000 euros.
¿Qué dices?
Sí, sí, no pasa nada. Si realmente no llegas a final de mes, también tienes derecho a cancelar tus deudas. O sea, no es excluyente, eso para empezar. Pero luego tendríamos que mirar si tiene antecedentes penales. O sea, algo muy importante que nos condiciona. Tenemos que mirar dónde está empadronada. Que realmente estos gastos se puedan demostrar, ¿no? No me vale con que me digas que pago 2.000 euros de alquiler y por eso no llego. Bueno, pues quizás te puedes mover de ciudad, ¿no? Mm. Pero si en esta ciudad, que es donde vive ella, realmente con su sueldo se puede permitir 700 euros, todo está muy caro, como sabemos, pues no es un lujo.
¿Hay una diferencia, Arianna, que sea una hipoteca o un alquiler?
No.
Porque, por ejemplo, un alquiler puede serte una casa... Bueno, iba a decir más barata, pero depende de la zona que estés, no la vas a encontrar. Pero suponiendo que la encuentres, ¿no? Que te digan, bueno, pues vayas usted a un alquiler más barato. La hipoteca no, porque la hipoteca ya estás ahí amarrado. Entonces, ¿hay una diferencia? ¿No hay una diferencia?
En cuanto al procedimiento, si tú tienes una casa, salvamos prácticamente todas las casas, aunque entres en ley de segunda oportunidad y canceles tus deudas, tú mantienes tu vivienda. La única diferencia, que sí que es verdad, es en cuanto a tiempos. Si tú tienes una vivienda... tardaré un poquito más, pero nada, semanas, a veces un mes, en cancelarte las deudas que a una persona que no tenga casa. Porque al final tienes activos, tengo que demostrarle al juez, ¿no?, que es tu casa, que está al corriente de pago, y, bueno, etcétera, etcétera, para que la puedas salvar. Pero salvamos la casa igual, sea de alquiler o sea de propiedad.
Pues si os podéis sentir identificados con el ejemplo que nos comentaba esta chica, ya sabéis, o otros, ¿eh? No tiene que ser necesariamente, hay cosas que igual no coinciden, pero podéis consultarle a Área Jurídica Global, a todo su equipo multidisciplinar, que te lo solucionan o te orientan o te echan una mano seguro. El teléfono 900 90 77 50 900 90 77 50. También está la página web, donde encontraréis toda la información, areajuridicaglobal.com, todo junto, ¿eh? areajuridicaglobal.com. Ariana López, abogada de Spain en todas las redes sociales y directora de Área Jurídica Global, una vez más, gracias por resolver las dudas de los oyentes.
Nada, a vosotros. Esperamos el próximo día más dudas de los oyentes para poder resolver. Un abrazo.
Un abrazo, gracias. Doncs mireu, ara us recordo que fins al 4 de maig de l'any que ve, del 2025, està al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona l'exposició Amazònies, el futur ancestral. Què més es pot dir de l'Amazònia? Quins altres enfocaments es pot fer d'un dels pulmons del planeta? Doncs en parlarem de seguida amb el comissari de l'exposició i en parlarem aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quieres adelgazar? No te lo pienses más. Con el plan 1-2-3, en solo 3 semanas eliminas de 4 a 7 kilos.
Muy rápido y seguro, con registro sanitario. Es drenante, te deshinchas, pierdes peso y volumen.
No son batidos. Tomas un sobre al día y una cápsula la última semana con un vaso de agua y listo. Además, es apto para todos. Primera semana, limpias.
Eliminas toxina, retención de líquidos y 2 kilos menos.
Segunda semana, renuevas.
Reduces la barriguita y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana, con las cápsulas, ya pierdes la grasa en cara, cintura, espalda, barriga y piernas.
Adelgazarás de 4 a 7 kilos, 6,50, 51, 52, 53 y gran oferta con el plan 1-2-3. De regalo, la faja cinturón sauna más el gel reductor, destructor de grasa localizada. Sí, sí, gratis con tu plan 1-2-3, 6,50, 51, 52, 53.
El plan 1-2-3 es económico y el envío por mensajería gratuito. 650-51-52-53 y perderás de 4 a 7 kilos. Repito, 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fins al 4 de maig de l'any que ve, al CCCB, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, podem gaudir, entre altres, de l'exposició que es van fent relleus, en aquest cas és com una cursa, no? Van fent allà exposició en una darrere l'altra. És una qüestió insaciable, i si t'agrada aquest tipus de coses, que està molt bé, tot s'ha de dir. També s'ha de dir que en funció del que t'agradi a cada persona, això també va per davant, no? Però fins al dia 4 de maig tenim l'exposició Amazònies, el futur ancestral. I en parlem amb el comissari d'aquesta exposició, el senyor Claudi Carreras, que el tenim aquí amb nosaltres. Com estàs? Benvingut.
Hola, molt bé. Moltes gràcies per veure'm.
Què trobem en això d'aquesta exposició de l'Amazònies? Què volem posar davant dels ulls de les persones que no se s'hagi explicat ja de l'Amazònies?
Pues jo crec que moltes coses que no s'han explicat, perquè precisament la idea de l'exposició és mostrar una mirada diferent de les Amazònies. El títol és en plural perquè és molt difícil resumir l'Amazònia amb un sol títol, amb un concepte. És una exposició que té el treball de més de 90 artistes, és enorme, són 1.200 metres quadrats d'exposició, i et fa un recorregut per la història de l'Amazònia, començant per la que mai va ser una selva verge, per exemple, que és una selva induïda per les persones que hi vivien, que l'arqueologia moderna està presentant una mirada completament diferent, que hi havia més de 10 milions de persones quan van arribar els primers colonitzadors, amb una organització social molt complexa.
Però estem parlant d'un territori amplíssim, no?
Parlant d'un territori que ocupa 9 països, que és la meitat del continent de Sud-amèrica.
Però igual parlar de 10 milions de persones és parlar d'una gota en el desert.
No és una gota en el desert, perquè són societats molt complexes i en el moment de la arribada hi havia molt poca població a Amèrica. Vull dir que no, és una zona especialment poblada dins del continent americà en aquella època, no? I i trenca una mica amb tots els conceptes colonials que tenen que veure amb aquesta part de salvatgisme, de selva verge, de territori que es pot expugnar, i d'alguna manera les Amazònies el que ens presenten és una forma de viure molt més relacionada amb el medi ambient i molt diferent, i l'exposició està trencant en molts dels estereotips habituals que tenim sobre aquesta regió enorme que inclou ecosistemes com els Andes a 7.000, 8.000 metres d'alçades i selves verges, deserts, vull dir, no? I tenim molt que aprendre.
Amb aquesta exposició, creus que una persona que la vegi i vegi aquesta... Suposo que sorprendrà, perquè si són aquests enfocs que m'estàs explicant, és una manera diferent de veure tot això que m'estàs dient, però creus que arribarà a conclusions com aquestes que m'estàs explicant quan surts d'allà?
La intenció és aquesta. No sé, la meva intenció com a comissari i del comitè comissarial, són 9 comissaris de la regió, és aquesta, i hem posat tot l'esforç perquè així sigui. Però ara, que fa 10 dies que l'exposició està inaugurada, anirem veient com el públic la va rebent, no? Però no és una exposició que pretengui parlar de l'Amazònia des d'una perspectiva folcloritzant, no, que et mostri coses de l'Amazònia com estem acostumats a veure altres cultures. És una exposició que ens intenta apropar i que la reflexió principal que ens agradaria transmetre és com nosaltres, com a societat, ens hem allunyat de la natura, com utilitzem la natura, com aquí hem acabat amb la nostra natura construint i generant processos que massius pel turisme, com ens hem cada vegada paulatinament allunyat més del coneixement ancestral de les nostres famílies. O sigui, la meva àvia sabia curar plantes, la meva àvia utilitzava la farigola, utilitzava el romaní per curar-nos, i ara ja jo no tinc ni punyetera idea de tot això, no?
La meva mare encara fa infusions d'això en funció del mal que tens.
Pues això és
mal de panxa o mal...
És un coneixement que tenen els avis o que tenien els avis nostres i que nosaltres hem perdut, i que d'alguna manera és això, no? O sigui, com ja no formem part d'aquest entorn natural, no coneixem el poder de les nostres plantes, no coneixem els missatges de la natura, o sigui, nosaltres no som capaços de predir si plourà, si no, i els nostres avis i àvies ho sabien fer, no? Això és un coneixement molt important perquè et vincula directament amb la terra. Nosaltres ara tenim una vida que anem del sofà al treball, del treball al sofà, anem amb el cotxe, amb el metro, sempre amb aire condicionat, sempre aïllats, no?, de tot el medi ambient.
És una nostra natura fabricada de forma artificial.
Més que una natura, és una forma de funcionar completament aliena.
Aliena.
No? O sigui, vivim en un territori amb l'aire controlat, l'aire condicionat, contaminant, calentant el planeta i generant molts efectes, però ens hem acomodat a no tenir contacte, no? O sigui, ens molesten els mosquits, ens molesta qualsevol cosa, no tenim animals a les ciutats propers, si hi ha plagues, les eliminem. Vull dir, com que hi ha tot un sistema d'alienació que t'allunya, i aquesta alienació el que està provocant és que estem acabant amb el planeta. Vull dir, i això és real. Científicament està completament contrastat que el canvi climàtic o la crisi climàtica està produïda per una forma de funcionar extractiva que no pensa en els efectes, no? I de lo que tenim d'aprendre de les cultures amazòniques és que són cultures que porten 500 anys resistint i protegint el territori, no? La gent està donant la pell, literalment els estan matant per la protecció del territori, i una mica el que l'exposició t'aborda és, bueno, com són aquestes pràctiques de coneixement, des de quins postulats ells viuen, com han aconseguit ser molt més sostenibles amb el planeta.
Doncs és l'exposició Amazònia és el futur ancestral al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Fins al 4 de maig de l'any que ve la podreu gaudir. Claudi Carreras, comissari de l'exposició, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada i haver vingut aquí amb nosaltres a Copé.
Moltes gràcies a vosaltres i ja us esperem a l'exposició.
Així sí, i a més tenim temps fins al dia 4 de maig al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Bé, estava a punt d'arribar a les dues. Recordar que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podreu tornar a escoltar a la web de la casa cope.es/Catalunya. cope.es/Catalunya. Arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Que acabin de passar una molt bona tarda.